encore à prononcer. Combien platonique ou bien consommé. Combien d'amour heureux ou blessé. Confidence sur les plages d'été. Serviette éponge et sable mouillé. Secrets échappés, caresse le corps et la peau salée.
Oh, oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Faut que je te quitte. Tu me racontes la suite. J'espère.
Continguts en xarxa.
Passa un minutet de les 12 del migdia, és moment d'obrir segona hora de programa d'aquest dimarts 18 de gener, una segona hora que ens portarà a parlar de salut. I com us deia a l'inici del programa, avui parlarem de la bona relació entre els avis i els nets, una relació molt important també perquè els més petits i petitones de casa creixin ben acompanyats. Doncs avui en parlarem àmpliament amb la terapeuta familiar Sara Lanau. Farem una excursioneta i acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. Això és el que donarà de si aquesta segona hora de programa, que la comencem ara mateix fent un repàs a la informació local. I per fer-ho saludem a l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I cap on va avui l'actualitat?
Cap al ple més curt de la història de l'Ajuntament de l'Escala.
Ui, què ha passat? A veure, explica'ns. Curt?
Curt. Curt. De tràmit.
De tràmit?
3 minuts i mig de rellotge.
Sí o no?
Sí.
Aita, potser hem batut un rècord Guinness.
Això no t'ho sé dir i tampoc t'ho sé dir també que podria sigut molt agosarat quan he dit el més curt de la història. Perquè a vegades passa això en els ajuntaments, que hi ha un tema que és urgent d'aprovar i el ple ordinari encara falta setmanes perquè se celebri, el consistori o el govern té potestat per convocar una sessió extraordinària per passar aquell tràmit que ha d'anar més amunt per no sé quina gestió, no sé quina altra administració. Això ho diu la teoria, no? I a vegades són tràmits que necessàriament han de ser aprovats per ple, que hi ha un consens absolut, que no hi ha debat perquè el debat ja és fet, i que s'ha d'aprovar, doncs aprovem-ho. Votem. Pam, aprovat, sí, gràcies, adeu-siau.
Bàsicament passar per la formalitat que s'ha de fer sí o sí.
Sí, que és el que passava ahir al vespre, ara anava a dir a la sala de plens, no, perquè va ser encara una sessió telemàtica. Què va aprovar el ple? Doncs va resoldre, de fet, un error administratiu en les medicions de la cessió del terreny per on s'ha d'ampliar el centre d'atenció primària.
Val.
Obres públiques com aquesta, és normal o és habitual que el municipi o l'Ajuntament cedeix el terreny. I a partir d'aquí la Generalitat, l'Institut Català de la Salut en aquest cas, l'ICS, és qui hi posarà l'edifici de sobre. Com passa, per exemple, amb instituts o amb tantes i tantes altres coses. L'Ajuntament ja fa més d'un any que havia cedit el terreny que hi ha just al costat del CAP, entre el CAP i els Mossos d'Esquadra, per entendre'ns, i va fer un acord que era cessió d'aquests 555 metres quadrats per a ampliació del CAP.
Que és on hi ha el mòdul.
Que és on hi ha el mòdul. El mòdul i la zona de més enrere. Llavors, amb un topogràfic aeri s'ha vist, s'ha calculat que no se'ls hi han cedit 555 metres quadrats.
Quan se'ls hi han cedit?
650 o 660 i tants, em sembla que són.
Val.
Per tant, el que s'ha fet és rectificar aquell acord de cessió i no és que s'hagi rectificat i dit, ep, que no us el cedim tot, que n'hi ha 100 metres més que ens surten, que ens els acabem. No, no,
no ha anat així. No, no ha anat així.
S'ha anat. Aquest paquet, aquest rectangle de finca que us cedim, fa 660 metres quadrats, no pas 555. Punt. Tots els grups d'acord, aprovat, i gira full i seguim amb la tramitació. Seguint amb la tramitació, ara el que s'espera és aquest 2022, sembla que tot està prou ben col·locat perquè objectiu de 2022 no engegar aquesta, les obres, diguem, no sembla pas que vagi per aquí encara, però dintre d'aquest 2022 sí que s'ha de tenir aprovat el projecte constructiu.
Va.
I que sí que sembla que serà el 2023 que hi haurà el moviment per edificar aquesta ampliació. Però res que surti del normal. Cosa que tampoc no sol ser notícia. Les coses normals no solen ser notícies.
Però s'expliquen, i està bé, la gent les sap després. Ai, mira, són més, tenen més, l'Ajuntament ja li ha aprovat i el 2023 començaran a aixecar-ho.
Sí, el que sí que podríem arronsar el nas o preguntar, és dir, i això passa gaire sovint?
No?
En aquest cas, és un excés de sessió, però hi és entre dues administracions, una sessió absolutament amigable, però això, si hi hagués un intercanvi de diners pel mig, com es resol, llavors?
És una bona pregunta.
La farem demà a l'alcalde, va.
Li farem.
Parlarem d'obres, també. Parlarem de l'ampliació del carril bici i zona o accés via peatonal a l'accés sud de l'escala. En el tram que va, per entendre'ns, de l'esplanada del circ,
sí,
o l'esplanada de les sorres, dels residus d'urbanitzacions que ara n'hi posen a l'entreuen, fins a el pas de peatons que hi ha a davant de la benzinera.
Val.
Aquell tram aproximat, doncs, s'urbanitzarà la zona on, ara, si voleu, hi ha un camí fresat de peu entre l'herba, perquè hi ha molta gent que fa aquell tram per anar
caminant,
des de zona,
sí,
més urbana, més que caminant, per anar al súper, per anar, no sé, per anar a treballar, la gent que treballa a les anxoves, per anar i tornar. Doncs allò s'endreçarà més i es millorarà també l'enjardinament paral·lel, etc, etc. Aquest serà el tema segon. Tema tercer, d'àmbit nacional català. Com que l'Escala és una de les 20, de la vintena de poblacions afectades pel toc de queda, doncs destaquem-ho.
Home, i tant.
La nit de dijous a divendres acabarà el toc de queda. L'Escala és un dels municipis afectats per aquesta mesura restrictiva del govern contra la Covid-19. Continuaran vigents, però, la limitació de 10 persones en reunions socials o la reducció d'aforaments o el tancament de l'oci nocturn.
Sí, bàsicament les mesures es queden, però treuen el toc de queda, no?
I prou, perquè s'ha vist també que amb aquestes fredurades que fa,
sí,
qui és que surt a passejar?
Quines ganes, d'estar a les dues de la matinada pel carrer.
Clar, i qui ha d'estar-hi per motius professionals, doncs aquest ja hi podia estar-hi tot i el toc de queda.
Sí, tampoc tens on anar, vull dir.
No van bé les coses al Banc de Sang i de Teixits.
Ho hem dit a l'obertura, sí.
Que hi ha una escassetat de sang que fa mitja por. I davant d'això, el Banc de Sang i de Teixits fa una crida d'urgència perquè les reserves estan al límit, només n'hi ha per a 5 dies. A l'Escala es podrà donar sang el dia 26 de gener vinent a la sala polivalent. Agenda d'activitats al temps amb Sergi Corral. Completaran l'informatiu d'avui, just després la tertúlia a la plaça que farem amb candidatura de Progrés, amb Junts per Catalunya, amb gent de l'Escala.
Doncs ja ho sabeu, si voleu tota aquesta informació de manera ampliada, el punt horari de la una, i a partir de 13:45 aquesta plaça política. Fins llavors, Abel, moltes gràcies.
Va, dos, fins a la una.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És moment de parlar de salut i avui ho fem amb la terapeuta familiar i pedagoga, la Sara Alanau. Benvinguda, Sara.
Hola, bon dia.
Bon dia. I avui parlant d'un tema que en tinc moltíssimes i moltíssimes ganes perquè són una part fonamental de la família, com són els avis, i sobretot la relació amb els avis i els nets, que és una relació molt important i que marca també la vida dels més petitons de casa, Sara.
Sí, i tant, i el que voldríem parlar avui és d'aquests beneficis, els beneficis de la relació mútua entre els avis i els nets. En l'anterior xerrada vam estar parlant sobre el bon tracte cap als infants, de la importància que tenia el vincle, que és la relació, entre els infants i els pares per un bon correcte desenvolupament dels nens, no? I un dels punts en què vam insistir va ser en que els infants han de sentir que aquest vincle és segur, és a dir, que ha de percebre que els adults cuidadors li tenen un afecte incondicional i disponible.
Sí.
Sí? Llavors, vèiem que tots els estudis ens asseveren que la relació positiva i segura ajuda els nostres fills a créixer psicològicament d'una manera adequada, ja que un bon vincle sempre és sinònim d'una vida adulta més equilibrada i estable.
Per tant, és molt i molt necessari que tinguem aquesta seguretat.
Totalment. Els estudis ens segueixen indicant, i no només els estudis, sinó els que veiem en consulta, que no solament la figura dels pares és important en la creació d'aquest tipus de vincle, sinó que també ho poden ser, i ho són, altres familiars propers, i qui no és més proper que els nostres avis.
I tant. I a part, sempre hi ha aquella dicotomia, no?, que els pares eduquen, els avis malcrien, no? És aquella etapa de la vida que ells també poden gaudir dels nets com potser no ho han pogut fer dels fills.
Doncs segurament sí. És a dir, hi ha dues maneres d'enfocar-ho, no? A vegades pensem que els avis han de continuar una tasca educativa cap als seus nets, i potser aquí és on els avis no deuen gaudir tant. Nosaltres anem a parlar del suport que ens poden oferir aquests avis en la criança dels nostres fills, que és de ben segur, molt i molt educativa. Però ens interessa molt més aquesta part d'afecte que poden proporcionar en els nostres fills, perquè veiem que sí que certament hi ha una reciprocitat en el que reben tots dos, tant avis com nets, no?
I això ha anat increixendo, no?, els últims anys, perquè abans potser la dona no treballava tant, estem parlant ara ja d'uns quants anys enrere, però clar, els avis són peça fonamental per l'estructura familiar i sobretot de cura dels nets, no?
Sí, cada vegada més, Els avis generalment, estan presents des de les primeres etapes de creixement dels infants. Mm. En la societat actual, aquesta situació de cura i atenció dels fills ha canviat, com tu dius, de manera molt important, i ho ha fet per moltes causes en aquest moment de crisi econòmica, no?, i de pandèmia que vivim, amb condicions laborals cada vegada més exigents, impedeix que els pares puguin dedicar el temps que ens agradaria en l'atenció dels fills. També és veritat que les generacions més joves que tenen fills també demanen un temps propi,
sí.
També renunciar a poder sortir, a poder anar a sopar amb la colla, és a dir, tot aquest tipus de coses costa. Les estructures de les famílies s'han transformat també, molt important, perquè els avis cada vegada viuen també més anys.
I tant, sí, sí.
I se'ns jubilen molt joves, moltes vegades, aquests avis. Amb 65 anys, una persona avui dia està en unes condicions, si tot va bé, generalment...
Sí.
I desitgem que així sigui per tots els avis que ens estan escoltant, doncs que estiguin en unes condicions molt òptimes, no?, de salut i de vitalitat. Aleshores, la gent viu cada vegada més temps i amb millor qualitat de vida, no? I això fa que hi hagi més temps també per dedicar-se al que ells mateixos vulguin, tots els seus hobbies, ganes de sortir o ganes de compartir també amb els amics, viatjar, que ara tampoc és el cas,
no.
Per la situació que vivim, però això segurament que tornarà a canviar. Llavors, tots aquests tipus de canvis fan que els avis i nets estiguin ara molt propers. Això no és tampoc d'ara, perquè antigament les famílies s'estructuraven d'una manera també diferent a l'actual, on la família nuclear ja no només eren pares i fills, sinó que també incorporaven els avis.
Sí, que vivien a casa.
Vivien a casa.
Normalment, no?
Llavors, tota aquesta funció de suport, de cura i educacional ja es portava a terme. És a dir, els avis sempre han format part, normalment, de l'estructura familiar més i més propera, i és una peça, són una peça clau en la socialització dels nostres fills,
I una peça molt important, sobretot aquesta relació avi-net, i vulguis o no, tampoc són per molts anys els avis, per tant, a gaudir-los tant com puguem,
Totalment. El que dèiem, no?, aquests avis han guanyat presència en la vida dels nets i també han guanyat importància, llavors. Els estudis ens indiquen que aquests vincles amb avis i nets són molt forts i molt satisfactoris. Com dèiem, també abans, dèiem, no?, en els nets els aporten un vincle molt segur i estable, i llavors, per tant, també també els ajuden a seguir construint una identitat i una personalitat equilibrada. Els avis ensenyen als nets moltíssimes coses, sense adonar-se'n, sense fer aquesta funció educativa d'una manera molt, molt, molt conscient, no? Primerament poden ensenyar bons models de relació i socialització, perquè sí. Els avis, tenen, quan estan amb els nets, doncs també tenen relacions socials, no? Llavors, de ben segur que continuen sent un model pels nostres fills. Aprenen a estar amb altres persones fora de la llar paterna. També els hi donen molta seguretat en els nostres fills, perquè moltes vegades els acompanyen a l'escola, els acompanyen al metge. Els ensenyen a llegir, juguen amb ells, coneixen el poble o la ciutat amb ells, gaudeixen d'altres aficions. També els ajuden cada vegada més amb els estudis.
Per això ens hem de cuidar, que ja veieu que hem de fer tots d'avis d'aquí uns anys i hem d'estar molt actius, per poder estar al ritme.
A veure, hi ha el que... un fet molt important, jo penso, que és que ha d'haver-hi un equilibri. Ha d'haver-hi un equilibri en aquest estar dels avis, no? En aquesta disponibilitat dels avis. I amb això, primer de tot, hem de ser com molt i molt conscients els fills, no? Quan demanem als nostres pares que es puguin fer càrrec en un moment donat dels nostres fills. Sabem que a vegades doncs, hi ha per exigències del temps o necessitem un cangur o tirem mà dels avis, però hem de ser molt conscients que aquests avis han de poder triar, han de poder també decidir, han de poder veure què és el que poden, el que no poden, el que volen i el que no volen fer-se en càrrec.
No podem anar des de l'exigència.
No, jo crec que mai, perquè una relació entre els avis i els nostres fills és una relació que penso que hem de cuidar molt. És una relació molt enriquidora, que a més és molt sense obligatorietat. No hauria de ser una obligatorietat pels avis aquesta relació. Hauria de ser des de la disponibilitat que tenen els avis i des de nosaltres adonar-nos-en de si ells poden o no poden, o què poden o què no poden. Aquí a vegades podem caure en un cert egoisme als fills, no? De pensar que ells poden amb tot perquè tenen molt i molt de temps lliure. I no és així. Segurament el temps ja el tenen molt ocupat. Ens han de fer espai a nosaltres o als nostres fills, no?
I l'energia no és la mateixa que quan tens 20 o 30 anys, tampoc?
No és la mateixa i segurament com que tampoc són els propis fills, és com dir... De fet, hi ha aquesta... com aquest dubte, no?, de dir, a veure, ho he de fer, no ho he de fer, és una obligatorietat per mi, no, ja no ho hauria de ser, jo ja he sigut pare o mare, ja no em toca a mi això.
Jo ja he cuidat dels meus
ja
fills,
ja he cuidat dels meus fills, no? Llavors, ha de venir des del plaer, des del goig, des de que sigui voluntari. Per què? Perquè això també es transmeten als nens. És a dir, si els avis estan sense voler estar, sense poder estar, o exercint en un moment donat tasques que ells tampoc s'hi veuen en cor, per exemple, no?, a vegades acompanyar el metge, i el metge ens explica determinades coses, o ens fan prendre determinades decisions. Els avis no tenen per què determinades decisions haver-se'n de responsabilitzar,
sí,
no? Allà hauria d'haver-hi el pare o la mare, que potser segurament no poden i no hi ha un altre remei. Però en aquestes situacions els avis sobretot ha de ser com molt voluntari, perquè són situacions difícils també per ells. Que si es passen una mica després els avis, perquè no es passen, a veure, entre cometes, no? Imagina't que els avis diuen, no, doncs he pres jo aquesta decisió, després els fills, poder també, a vegades ens enfadem, no? O doncs perquè has decidit això, o perquè has dit allò. Aquí el tema és la comunicació. Jo penso que com tota la vida és el diàleg i la comunicació, que puguem parlar del que sí, del que no, des del que estem disposats a oferir o a necessitar com a fills per als nostres fills, i el que realment els avis poden donar en un moment donat. Perquè si no hi ha una bona comunicació en això, no hi ha un estar de grat, no? Encara que els avis normalment sempre tenen moltes i moltes ganes d'estar amb els nets, no?
Sí, clar.
Però bueno, també tenen ganes d'estar per ells mateixos.
Entre l'ús i l'abús.
Sí,
no?
Sí, penso, s'ha de ser molt curós amb aquesta situació. És a dir, el respecte cap a la gent gran és fonamental per mi. Penso que la gent gran té una experiència de vida que ens supera per edat, òbviament. Penso que ens oblidem moltes vegades d'aquesta admiració de la seva pròpia experiència, que a vegades pensem que o estan equivocats perquè no saben o no estan al dia de no sé què, o no estan i en canvi és el contrari amb experiència, no?
I tant, ens donen 30.000 voltes,
30.000
voltes. Per molt que no sàpiguen fer el WhatsApp.
30.000 voltes. I alhora, ells, els avis, se n'engaudeixen d'aquest, el que tu deies ara, no?, d'aquest poder aprendre a fer el WhatsApp o estar al dia amb noves tecnologies o amb el que passa en el món extern, tant en el món laboral o en el món escolar. Els nets, quan surten de l'escola, per exemple, i van a casa els avis a berenar, segur que expliquen coses de l'escola, de la mestra, això els avis els fa estar molt connectats amb una vida quotidiana que potser hi havien perdut de vista feia molt de temps. Des dels seus fills, no? I això els fa tornar a sentir com molt actius i molt participatius d'una vida que continua, no? I
I que tot i que quedi llunyà, segur que molt no se'n volen acabar de desdir.
No, que a tots ens agrada sentir-nos joves. Per tant, el benefici és mutu, seria la conclusió.
El benefici és mutu, aquesta és la conclusió. A mi m'agradaria recomanar-vos un llibre molt bonic, que està escrit per el Ramon Casals, que és mestre i és un avi, que es diu L'aventura de ser avi. I de ben segur que trobareu moltíssims moments que us ressonen. Aquest avi és un avi que està encantat de la vida, però també és un avi que posa molts punts sobre les is als fills.
Val.
De dir, doncs, fins aquí sí, fins aquí no. I està encantat de poder gaudir de totes les experiències que els hi proporciona als seus nets, no?
M'has fet gràcia perquè, clar, jo ara estava pensant a vegades aquests límits, no? On són? Costa molt allò de dir, mira, com que haig de treballar, val, em cuides, però ara és que me'n vull anar de farra amb els amics. Aquí ha de passar per davant ser pare o la voluntat? On posar? Està bé,
Jo penso que això és d'aquelles coses que s'han de parlar. Uh-huh. És a dir, si ve des de l'exigència o des del donar per fet que allò ha de ser d'aquesta manera, potser anem errats. Llavors aquí és on ens podem trobar amb respostes dels avis que siguin una negativa. Perquè una cosa és perquè te'n vas a treballar i jo et dono un cop de mà i et faig un suport, i una altra és perquè t'ho vagis a passar bé. Doncs potser també vull que te'n vagis al cine i que et vagis a passar bé, però poder no aquest divendres o poder no aquest dissabte. Si és per això, jo també puc posar les meves condicions, no? O dir-te que sí o dir-te que no. Penso que la clau està en la comunicació i que aquesta comunicació sigui molt respectuosa i molt assertiva, és a dir, que tothom es pugui expressar i escoltar les necessitats de l'altre i no oblidar-nos de nosaltres mateixos. Totes les relacions impliquen un equilibri. Jo dono i jo rebo. Tu em respectes i jo et respecto. Aquesta és la cosa, no?
Clar, jo ara estava pensant, és el que dius, ara els avis són molt joves, amb 65, és el que dius, si has tingut una bona salut al llarg de la vida pots estar molt i molt bé. Moment, potser per tu tornar a crear una vida, no? I és com, de sobte, deixes de treballar, estàs cuidant dels més grans, també dels més petits, no? És aquella franja de dir, també han de trobar espai per ells, els avis.
Totalment.
Això també és molt important.
Totalment. Els avis han de trobar aquest espai que durant molts i molts anys, doncs, per la seva pròpia vida laboral i també de criança dels seus fills, de lluita, no? Doncs no l'han pogut trobar, doncs, per fer moltes coses que els hagués vingut de gust. Els avis, normalment, i si tot va bé, que hem de pensar que sí, tenen una estabilitat ja en la vida, que potser la gent més jove doncs encara estem buscant, no? Llavors, i que costa cada vegada més també trobar-la a nivell econòmic, a nivell doncs d'estabilitat amb la llar. Els avis ja tenen aquesta estabilitat. El que hi ha ganes és de tranquil·litat i de poder dir sí o no i gaudir de les coses. Problemes ja n'han passat, n'han tingut moltíssims i els han superat. D'altres encara estan per venir. Molts avis joves encara tenen els pares, com tu dius,
sí.
Molt grans, estan a una cosa i l'altra, i també volen i necessiten gaudir dels nets, però aquells espais per ells mateixos són fonamentals. És a dir, els avis han de poder triar i han de poder decidir, perquè, com tots a la vida, problemàtiques ja ens en trobem, que ens en venen soles.
Sí, sí.
No les podem decidir. Llavors, el que sí que podem decidir, podem triar, jo penso que ho hem de veure tots, no? Posar consciència. L'altra vegada, també que vam parlar, vam dir de la consciència, no? Poder posar consciència en tots els aspectes de la nostra vida. Com estic actuant en aquest moment? Estic actuant d'una manera que beneficia els altres? Estic sent egoista? És a dir, qüestionar-nos sempre, no? Quan estimem, doncs és inevitable que vulguem el millor i segur que en el moment en què reflexionem ens podem aturar i dir, doncs, escolta'm, això que t'havia demanat, doncs no, em sembla que no toca, no? O poder avui no, o com et sents tu, no? Si jo això t'ho demano. Demanar per a l'altre l'escolta. I a vegades l'escolta sense potser ni demanar verbalment. Només veient els nostres pares també podem veure si s'estan sentint incòmodes, si allò els hi fa gràcia, si no, si en tenen ganes, si no. Si sabem que tenen un plan, doncs, ostres, respectem-los i el plan, no? I hi haurà situacions, com tota la vida, que seran inevitables, impepinables i sorgeixen i ja està, no? Llavors ja ens ho arreglem tots per ajudar-nos mútuament. Penso que la funció dels avis ha de ser de suport. Ha de ser una funció de suport bastant voluntària. Bastant voluntària. Ells hi han fet una funció molt important amb nosaltres, que, Déu-n'hi-do, la feina que els hi hem portat, sí, normalment, i els hi hem de poder respectar. I sobretot, i em sembla molt important, abans d'acabar, poder transmetre als nostres fills la riquesa de que els avis els cuidin. És a dir, si nosaltres valorem que els avis en tinguin cura, poder transmetre'ls als fills això també, és igual l'edat que tinguin, de dir, que bé, quina sort que estàs amb l'avi, que estàs amb l'àvia, fixa't quantes coses et poden ensenyar, com t'acompanyen, què has fet amb els avis, has estat a gust i potencials i això. No perquè estiguin més contents perquè hi vagin més, perquè nosaltres no... sinó per donar-los aquest valor. I nosaltres alhora també valorar-ho d'aquesta manera i també donar-los aquesta cura amb ells. És a dir, totes les relacions intrafamiliars són un intercanvi d'afecte mutu, no? De fet, això és l'amor, no? La reciprocitat. I estar-hi pendent d'això, tindre la consciència, posar-la, no?
Amb respecte i comunicació.
Amb respecte i comunicació sempre.
Tot anirà bé.
Sí.
Doncs bé, i l'aventura de ser avi, aquest llibre que ens has recomanat, sí, que el tornem a dir. No sé si també tens alguna altra recomanació.
Hi ha una pel·lícula molt única, sí? També, que es diu El nostre últim estiu a Escòcia.
Ah, aquesta va tenir bastant ressò, no?
Sí, val. És una pel·lícula molt maca que va de la relació entre els avis i els nets. El que no sé ara on te la podeu trobar, perquè si hi ha moltes plataformes o no n'hi ha...
Busqueu,
si no, al videoclub, i si no, pregunteu als nets, que si són adolescents ja veureu que tenen plataformes i us poden donar la contrasenya. Segurament, si no, vosaltres ja les sabeu també, seguríssim, que també sabem que esteu molt i molt al dia, aquests nostres avis d'avui. I si no, sempre tenim els videoclubs, que aquí a l'Escala encara n'hi ha, eh? I podeu demanar-la i segur que us la poden trobar.
Doncs El nostre últim estiu a Escòcia, aquesta recomanació cinematogràfica que també doncs parla d'aquest vincle entre avis i nets. Sara Lanau, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, i un tema que crec que haurà agradat molt a la nostra audiència. Moltes gràcies.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I a falta de 4 minutets per 12:15 del migdia, és moment de recordar-vos que tenim concurs en marxa. I teniu, mira, ben bé 24 hores, un dia, perquè demà, justament a aquesta hora, tindrem en Paco Torres a l'estudi, que ens dirà qui és el guanyador o guanyadora d'aquest 10è cortesia de l'anxova milionària. Si us voleu emportar una alegria, només heu de trucar al 972-77-1000 i participar. Us adjudicarem un número i ja sabeu que després, amb la nostra aplicació, doncs, de manera totalment objectiva, veiem qui és el guanyador o guanyadora. Ja ho sabeu, ho podeu fer per telèfon o per WhatsApp, el mateix número 972-77-1000. I de pas, va, dediqueu-nos cançons, la que vulgueu escoltar vosaltres o la que voleu dedicar a una persona que us estimeu. Va, ja que portem tants dies de calma, jo ara revolucionaré una mica amb la República de la Tramuntana de Macaco.
Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Cantaré al meu damunt. Pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum. Pensé en el teu llum. No m'importa si ets a prop o lluny. S'hora baixa, volaré amb la Tramuntana. Per
tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
La República de la Tramuntana, gran tema de Macaco que tots ens porta cap aquí, cap a casa, cap a l'Empordà.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I ara tinc una pregunta per vosaltres, oients. Què sabeu de bandolers? Per exemple, d'en Roca Guinarda? Què en sabem? En sabem la història? Doncs avui la descobrirem viatjant a un lloc on precisament la història d'aquest bandoler la coneixen molt i molt bé.
El bandolerisme va ser un fenomen molt destacat a Catalunya des de finals de l'edat mitjana i en el transcurs de l'edat moderna. Va ser especialment rellevant entre els anys 1540 i 1640 com a forma de mostrar les lluites entre bàndols i contra el poder, que tant abarcava sectors nobles com del poble pla. Exponents del bandolerisme en van ser el Pere Altarriba, en Jaume el Barbut, Llorenç Coll, Joan Baptista Pujol, àlies Panxa Blanca, el conegudíssim Joan Sala Serra Llonga o el nostre protagonista d'avui, Perot Roca Guinarda. Anem cap al Lluçanès, comarca natural d'en Perot Roca Guinarda. Hi va néixer el 1582, a Oristà. Però avui ens traslladarem a la veïna Olost, perquè és aquí on hi ha l'espai Perot Roca Guinarda, un centre d'interpretació d'aquest personatge i del fenomen del bandolerisme que va obrir les portes l'any 2013 al carrer de les Escoles número 2 d'Olost. L'espai reivindica la importància del personatge, que és considerat com un dels bandolers més importants a l'Europa del segle XVI i XVII. L'Anna Mas és la tècnica de promoció local de l'Ajuntament d'Olost i gestora i guia de l'espai Perot Roca Guinarda. Ella mateixa ens n'obre les portes.
Just a la recepció hi ha un plafó com d'introducció del bandolerisme. La sala principal és on es fa una visita, on una persona explica mitjançant diferents elements visuals qui va ser i què va fer el Perot Roca Guinarda, i tot seguit es projecten dos audiovisuals. Un sobre els fets protagonitzats pel Perot, que està en format de còmic, i l'altre, que és en cinema mut i que recrea dos capítols del Quixot de Cervantes, ja que Roca Guinarda és un dels únics personatges reals que apareix en el Quixot.
Miguel de Cervantes el fa aparèixer en concret a la segona part del Quixot 1615, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El text diu així: No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel Osiris, sino en las de Roque Guinard, que tienen más de compasivas que de rigurosas. No es mi tristeza, respondió Don Quijote, haber caído en tu poder, oh valeroso Roque, cuya fama no ha límites en la tierra que la encierren. Quijote al marge, el centre fa difusió del bandolerisme a Catalunya. L'Anna Mas ens fa 5 cèntims de la gènesi d'aquest fenomen.
D'alguna manera els bandolers sorgien quan les coses no acabaven d'anar prou bé, no? Probablement hi havia moltes diferències socials, pobresa, injustícies, i és aquí on cabien, d'alguna manera, on naixien les quadrilles de bandolers. No només aquí a Catalunya, sinó també en d'altres territoris és conegut que hi havia aquestes figures, no? I d'alguna manera, doncs, eren persones sense massa escrúpols, violents, però en el cas de Roca Guinarda, per exemple, doncs, també era culta, sabia escriure, sabia llegir i era molt estratega, no? Sí que és cert que en una mateixa quadrilla hi havia perfils de bandolers molt diferents, no? Des dels que tenien una formació molt bàsica o mataven per matar, fins als que realment només ho feien si era realment necessari, no?
hi havia dos grans bàndols, els nyerros i els cadells. Una divisió que sorgeix al segle XIII arran de les lluites entre dues cases nobles. Els cadell d'Arsègal, a les Terres Baridanes, al límit entre l'Alt Urgell i l'actual Cerdanya, i els banyuls, del poble de Nier, al Conflent, a la Catalunya Nord. D'aquí el nom de nyerros.
I ser nyerro o ser cadell en funció de la família on es naixia. Per tant, això va arrelar molt fort al territori i van estar molts anys enfrontats entre ells fins que, passat molt, molt, molt de temps, doncs es van adonar que estaven perdent els esforços i el temps lluitant catalans contra catalans quan l'enemic realment era un tercer, no?
Perot va ser el cinquè de set fills d'una família pagesa benestant del mas de Roca Guinarda d'Oristà. De ben jove va marxar a Vic a guanyar-se la vida i va entrar al servei de Carles de Viladamany, cap dels nyerros. Amb tan sols 25 anys ja tenia un ordre de captura per part del virrei. El van perseguir sense èxit durant molts anys, però no el van trobar del seu amagatall de les muntanyes. Sembla que era protegit i apreciat. Anna Mas.
Va protagonitzar fets bastant espectaculars. Va tenir fins a 400 seguidors presencials, no d'aquests d'ara, de les xarxes socials, sinó reals, i per tant d'alguna manera es va convertir com en un heroi de la terra, no? El que feia era protegir els interessos dels nobles i de les persones del bàndol nyerro, i era considerat un bandoler molt just, perquè sí que certament atracava carrosses de persones adinerades, però en canvi era molt just i es portava de forma molt honesta amb les persones més humils, gent de masies, gent d'hostals.
A l'espai també es parla de la Mercè de Pecanins, la que va ser la seva amant o parella, i també de fets i llegendes que se'ls hi atribueixen. Molts atractius per atraure un públic familiar, de gent adulta i escolars, però calia també portar fins a l'espai a la gent més jove. I pensant en ells, especialment, hi va néixer una nova atracció, un escape room dedicat a Perot Roca Guinarda.
Probablement el sector més de joves o una certa franja de gent adulta no acabava de venir. I per tant pensem que gràcies a l'escape precisament es pot arribar a traure tot aquest perfil. En què consisteix l'escape room? Doncs es tracta de tres sales on la gent té 80 minuts per poder resoldre diferents enigmes i proves i descobrir quina va ser la peça més preuada del bandoler. I a partir d'aquí, doncs, deixar anar la imaginació i a passar-ho bé.
I finalment hi ha una botiga amb merchandatge divers. Llibres dedicats al bandoler i al bandolerisme en general, bosses de roba, mocadors, titelles de dit i fins i tot rèpliques de gegants. I un cop visitat l'espai, no podem marxar a Olost sense descobrir els altres encants de la vila. Per exemple, una activitat festiva, la Fira d'en Roca Guinarda, que, si tot va bé, se celebrarà enguany el proper 6 de novembre, i on hi prenen part més d'un centenar d'olostencs. Del poble també destaca el seu comerç i la seva gastronomia, i uns quants punts d'interès que tot seguit ens enumera l'Anna Mas.
L'ermita de Sant Adjutori, que és un petit turonet des del qual es pot veure la muntanya de Montserrat en dies clars. També hi ha el castell d'Olost i, en general, el que és el nucli antic, amb l'església caracteritzada per tenir dos campanars bessons.
I que li han proporcionat l'anomenada de l'Alt del Lluçanès, un sobrenom atribuït al bisbe Josep Torres i Bages. L'espai Perot Roca Guinarda esdevé també un punt d'informació turística del poble i de tot el Lluçanès i els 13 municipis que actualment el conformen. Per visitar-lo i participar en aquest escape room dedicat al bandoler, cal fer reserva prèvia. Informeu-vos en el web www.espairocaguinarda.cat. Us sentireu bandolers per un dia.
Doncs ja ho heu sentit, si us voleu sentir bandolers per un dia anant a aquelles èpoques de ja fa segles enrere, doncs tenim aquesta gran proposta a la zona del Lluçanès que ens han acostat des dels Sendes. Dit això, nosaltres proseguim amb el nostre programa i amb les històries de la ràdio.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus ojos.
I amb ganes de ballar amb aquesta sintonia i de parlar de ràdio amb en Paco Torres. Benvingut, Paco.
Bon dia a l'Escala, a l'Empordà, bon dia, Cristina. Amb molta alegria.
Com sempre.
Com sempre.
Molta alegria. I aquest solet que ens acompanya, sí, que encara ens posa de més bon humor, Paco?
Sí, perquè el problema és el dematí amb la fred que fot i al migdia sí està bé.
Són dels dies aquells que costa de sortir del llit,
Sí, sí.
I que bé que s'està als afortunats que teniu llar de foc a casa. Això també.
Això ho fem servir a la tarda vespre.
Oh, clar, home. Qui no ho faria, Paco?
Hi ha una carn a la brasa, el que sigui. Una botifarra, saps? Embolicada amb un paper de plata.
Oye, ja m'explica'm això, com?
Tens el caliu,
sí,
i agafes paper de plata, emboliques una botifarra.
Com qui fa una patata al caliu.
Sí.
Val.
Llavors l'emboliques en paper de plata i que vagi coent. Si fos dues voltes o tres, la treus i queda... Oh.
Veus, és que bé que em va parlar amb cuiners aquí, que jo prenc moltes coses, entre en Pere Puigverd, tu, altres que també posen sempre cullerada. Amb en Sergi parlem de peixos i acabem sempre parlant de cuina, no sé com ens ho fem, que l'estómac ens tira.
És lògic, el que pesca un peix...
L'ha de saber cuinar.
Sí, al forn, com sigui, a la planxa, i clar, el peix és... I aquí hi que en sap, en Sergi, en sap de pescar.
Sí, sí.
Amb les seves canyes i avall.
Cuina de peixos. Mira, una secció que ja la deixo aquí a l'aire. Voluntaris, truqueu al 977-1000. Va, quan anem per feina? Per on comencem?
Mira, aquest dematí m'he enterat de la mort d'un futbolista del Real Madrid, que va estar molts anys jugant amb el Real Madrid, en Paco Gento. Va néixer a Guarnizo, un poble de Cantàbria.
Val.
Va jugar, pues, va jugar amb l'Estiller, Rayo Cantabria i pel Racing de Santander l'any 1952, on va debutar a primera divisió amb 19 anys i va jugar 8 partits. El Madrid el va veure com jugava a l'extrema esquerra.
I va dir aquest cap a casa, no?
Hem de dir que va morir a l'edat de 88 anys. Va jugar amb el Real Madrid i va estar tota la seva història jugant amb el Real Madrid, en què va aconseguir bastants títols, com 12 lligues d'Espanya, 6 copes d'Europa, 2 copes del Rei, entre altres.
Bé, doncs una bona trajectòria.
Va ser un dels millors extrem esquerre del futbol, que li agrada el futbol, i com veus, un jugador que... Ell jugava d'extrem esquerre.
No es vol... Era el seu lloc, no?
El seu lloc. El poble de defenses no ho podien atrapar, perquè ja li deien la galera... La Galerna del Cantàbrico.
Yeah. Era el seu pseudònim, no, diguéssim?
Sí. També va ser entrenador i va ser una de les entrevistes que li van fer per la televisió explicava els dos cops que el van expulsar. Escoltem-la.
Vinga.
¿Te han sacado alguna tarjeta roja en el campo?
¿A mí? Dos.
Sí, sí, a ti.
Dos me sacaron, una en San Sebastián y otra en Bilbao. Una, la primera que me sacaron en Bilbao, estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándala a tomar por culo. Me escuchó el árbitro en casa. Y me echó. Esa fue la primera. La segunda fue en San Sebastián con Irulegui, que me estaba sacudiendo y entonces yo me volví y le di. Le pedí perdón, ¿eh? O sea que no fue... Fue las dos.
No sé, vas, són detalls que...
Sí, si hagués volgut, podria haver sent monologuista, també, sí. Entre aquesta veu i aquesta gràcia a l'hora d'explicar.
Doncs va ser... El que lligava al futbol va ser un gran extrem esquerre. L'únic jugador que el podia frenar era en Benítez, en Pau Descans, que en Benítez era molt intel·ligent, perquè els defenses, quan ell atacava... anaven de seguida davant a veure si no podia ell passar.
Val.
Però ell tenia tanta velocitat i picardia que els desbordava aquest defensa lateral dret i no havia pas maneres de poder... I llavors entrava i el rematador faran gols. I en Benítez va dir, no, jo ho faig diferent. es quedava, l'esperava amb ell. No anava a buscar, l'esperava amb ell. I era l'única manera de poder-lo evitar.
Controlar una mica, no?
Sí. Bueno, explicar els detalls d'aquest jugador.
Un petit homenatge que hem volgut fer en aquestes històries de la ràdio.
Sí, li van fent tota la seva història, seva vida, tres homenatges. Li van fer tres homenatges en el Real Madrid. Són el primer, per com va plegar de futbol, després un altre i un altre.
Doncs homenatges en vida, que això està molt bé, clar que sí, que a vegades ens esperem que la gent se n'hagi anat per fer homenatges i està molt bé que homenatgem la vida quan la persona està viva, també. I ho volíem explicar avui, Paco?
Sí.
Tornem. On som ara?
Doncs estem al mes de desembre del 95, per les dates de Nadal.
Situats, estem aquí, sí.
Recordem que el dia 16 es van fer la segona votació per elegir el president de la Generalitat. El dia 14, quan no va obtenir la majoria, doncs el dia 16 van fer la votació definitiva. I el resultat va ser aquest. 60 vots del sí, del no va haver-hi d'Esquerra de Catalunya en 11 vots, Iniciativa Verd.
Sí.
Abstencions, va haver-hi 33 vots dels socialistes, 17 del PP i 13 d'Esquerra Republicana. Un absent, i en Jordi Pujol va continuar com president en minoria dintre del Parlament. Però quatre anys més de president.
Sí, sí, això no li va pas treure ningú, no.
I en aquell mateix dia, l'euro serà la moneda europea.
Ui, el recordo aquest moment.
Sí. Bueno, ara series molt petitet.
No, però es va implantar més tard, no?
Bueno, la cimera del Consell d'Europa dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que es va celebrar durant aquests dies a Madrid, decideix batejar amb el nom d'euro la nova moneda única europea. Aquí va començar l'euro.
Val, el 95 es va començar allò a cuinar aquest tema, no, diguéssim?
I el Maastricht es va decidir el valor que tenia. I el 2002 va sortir ja com moneda única europea, que ja la podíem tocar.
I com hi van perdre, perquè es va equilibrar el que eren 100 pessetes amb un euro, i no era un euro, eren 166 sí. pessetes, que... Això es va notar, es va notar amb tot,
Bueno, mira, va anar així,
Sí, sí, no, ara ja hi estem acostumadíssims, amb preus desorbitats ja hi estem acostumats, no passa res.
Sí, sí, en 100 pessetes anaves al bar, un cafè valia 100 peles, i en aquell moment es va aguantar. Però un got de vi valia 100 peles en aquell temps, 150.
Sí, sí, tot va pujar.
Sí, va pujar.
Mira, jo recordo, em donaven 1.000 pessetes per anar-me'n al cine amb els amics el diumenge.
I eren 6 euros.
I me n'anava a Taradell, que valia 300 pessetes l'entrada. Ens n'anàvem a la Patxeca a fer la Coca-Cola, un billar, no sé què, i encara els hi tornava a canvi. Jo ara penso, amb 6 euros no pago l'entrada.
6 euros?
Ara ja no pagues l'entrada al cine.
Durant aquest capítol d'avui parlarem curiositats del 95, el que valia alguna...
Vinga, doncs, perfecte. Què més parlem?
Parlem de futbol.
Vinga.
Com cada any, abans de Nadal, explico com estava la lliga de futbol, tant a primera com a segona divisió. El dia 20, la situació estava així. La primera divisió catalans, el Barça i l'Espanyol, el Sevilla va guanyar 1-0 amb el Barça i l'Espanyol va empatar 1-1 al Betis. Eren els dos partits que els dos equips, un jugava a Sevilla, l'altre jugava a Barcelona. La classificació en aquell temps era el primer a l'Atlètic de Madrid, amb 42 punts. L'Espanyol anava segon, amb 38 punts. L'Espanyol portava un bon campionat.
Un bon ritme,
Un bon ritme. El tercer era el Barça, amb 35 punts. I el Compostela, quart, que era la revolució, o sigui, va ser la revolució, o sigui, un dels equips que es va destacar, que no s'hi comptava.
Van escalant posicions, el Compostela,
Sí, amb 33 punts, i l'últim era el Valladolid, amb 13 punts. A segona divisió A, 17a jornada, Mallorca 3, Barça B 0. A la Ves 1, Lleida 0. Classificació en aquell temps, el primer era l'Hèrcules, amb 38 punts, segon el Toledo, amb 30, tercer el Badajoz, amb 29, i el quart a l'Extremadura amb 28 punts. El Barça B estava en sisena posició amb 27 punts, el Lleida 15 lloc amb 18 punts, i l'últim el Getafe en 13 punts. Arribem a les dates de Nadal.
Sí.
Dia 22, sorteig extraordinari de Nadal. El dècim valia 3.000 pessetes. Que en aquell temps 3.000 pessetes eren calés, eh?
Sí.
18 euros. Ara val... El dècim
ara
val
sembla 10. Menys, eh?
Ara val 20 euros. Mira quina poca diferència.
No s'ha pas a pujar gaire.
No. El primer premi va ser pel número 45.495 que va anar íntegrament a Palma de Mallorca. I entre aquests dies, entre el sorteig de Nadal fins a Nadal i Sant Esteve, què passa? De res, tothom a comprar, sí, anar a les botigues, comprar regals del Cagatió, que jo a Barcelona això no coneixia. Tot el Cagatió ho vaig conèixer quan vaig venir a viure
ah,
aquí.
Ah, sí? No es fa per allà?
No, ara sí.
Ah.
Però en aquell temps no es coneixia gaire.
Bé, cada lloc tenia les seves tradicions, sí. Diguéssim, no?
Que jo, quan vaig venir, o sigui, aquí quan tenia 20 anys, a l'any 70, 40, 59, 69, vaig fer la mili aquí, i vaig conèixer la Rosa.
I aquí et vas quedar.
I aquí em vaig quedar, i això del tió era aquí, en aquella, ja te'n parlo, de l'any 70.
Sí, sí.
Clar, per això no es coneixia gaire. I aquí ho vaig conèixer, i bueno, des d'aquell temps, quan vam casar i vam tindre la mainada, doncs el Cagatió.
Doncs clar que sí.
Comprar el sopar de nit bona, la noche buena, el dinar de Nadal, l'escudalla i candolla, i per Sant Esteve, amb els canelons i tot el que sobrava, sí, de Nadal.
Això passa a les millors famílies, eh? El dia de Sant Esteve és quan arreplegues tot el que ha quedat del dia abans.
I el dia 26, parlant de futbol, l'entrega del Baló d'Or 1995. La quarantena edició del Baló d'Or, creat per la revista francesa France Football, va ser per al jugador George Becks del Paris Saint-Germain i després va jugar en el Milà. Continuem el dia 28 amb els Sants Innocents, tant la ràdio com la televisió i la premsa escrita, alguna notícia d'aquests que dubtaves...
És innocentada o no ho és? No? No. Sí, sí.
I el dia 30, el Rally Dakar de 1996. Va començar, encara estàvem en el 95, el Rally de Dakar 1996 va realitzar entre el 30 de desembre fins al 14 de gener de 1996. El trajecte total era de 7.579 quilòmetres entre Granada, que va començar a Granada, i Dakar, o Dakar, en 15 etapes, passant per Espanya, a Granada, Marroc, sí, amb el Sàhara Occidental, Mauritània, Malió, Guinea i Senegal. Arribava a les
platges. Una bona ruta, eh?
Arribava al Senegal, arribava a la platja del Senegal.
Val.
Els guanyadors van ser l'italià Edi Orioli en motos, el francès Pierre Lartigue en cotxes i el rus Víctor Moskovskis...
Impronunciable aquest cognom, Paco.
En camions. Van participar un total de 106 cotxes, 119 motocicletes i 70 camions. Hi va a Dakar 50 cotxes, 50 motocicletes i 21 camions.
Menys de la meitat, dels que van començar.
No sé si l'has vist d'aquest any, pel Sahara, tot el desert, amb sorra, pedres i de tot. Però clar, en aquell temps els cotxes no es van... i les motos no portaven el tom-tom o com ara.
No, clar, no. Els GPS no estaven tan a l'ordre del dia, no?
Sí, això mateix. I, esclar, els cotxes i les motos tenien guiar-se per la lluna, per les estrelles o per no sé com, per la brújula, perquè s'equivocaven moltes vegades.
Home, anar amb moto i mirar una brújula, Paco, ha de ser molt complicat.
Bueno, però mira, arribaven a atacar.
Sí, però bé, menys de la meitat, eh?
Sí.
Ja, són molts els que es queden pel camí, eh?
Ara ja, si no és una avaria, ja arriben a puesto, eh? Ah, hi ha vegades que es perden, no tenen...
Clar,
orientació. El GPS no arriba per tot arreu.
Quins aventurers, no m'hi ficaria pas jo allà al mig, no?
Pues mira, una nena...
A Laia Sanz.
Sí, ja, Que valenta,
De Ceba.
Sí? Ah, sí?
Ara viu a Ceba, sí.
Mira, una veïna teva.
La veritat és que, sí, molt potent i molt content d'haver fet grans resultats
sempre.
Sobretot
acabar la...
Exacte.
Acabar, No guanyar, acabar. Que ja és un mèrit.
Però ell acaba i acaba en bona posició, també. Sí.
En moto també destacava, I aquest any diu, me'n vaig a fer-ho en cotxe. Ja estic fart d'anar amb moto.
Doncs vinga, canvis, clar que sí. Anem a Cap d'Any.
Arribem al Cap d'Any, sopars, rebellons, en els restaurants, també en les sales de ball i discoteques. La gresca per entrar l'any nou amb els 12 raïms i passar l'any nou, 1995, petons, abraçades, feliç any nou, etc.
Ho hem trobat a faltar aquest any, Paco.
Sí, i l'any passat. Això no pogués sortir ni a sopar ni res. Bueno, sopar sí, podíem sortir, però clar, a la bona casa.
A casa, i tant, i toc de queda. Ei, no fos cas que sortissis,
Bueno, hem anat a sopar, a més d'anar més tard, anaven més aviat, vam fer els raïms allà i a la una a casa.
Jo em conec que van dir, doncs passem la festa de dia, les 12 campanades a les 12 del migdia i tenim tot el dia per endavant per celebrar-ho. Doncs pues no és mala idea.
Ja estem a l'any 1995. Comencem...
96.
96. Comencem amb un detall d'aquell any que va començar. Curiositats. El cotxe de l'any a Espanya i a Europa va ser el Fiat Bravo.
El Fiat Bravo.
I els preus en aquell temps eren els següents. Un diari valia 125 pessetes, 75 cèntims d'euro.
Imagina't.
Una entrada al teatre entre 1.500 a 2.800 pessetes, entre si estaves a platea o estaves amb un palco
o el galliner.
I 2.800 pessetes, que són el canvi respectivament, 9 euros amb 2 cèntims i 16 euros amb 80 cèntims.
M'estàs deprimint molt perquè veig que s'ha encarit la vida d'una manera que no crec que els sous vagin a conjunt,
Veure una entrada al cinema, que havíem parlat abans d'entrar al locutori, 600 pessetes, 3,60 cèntims d'euro. Aquí els ordinadors, IBM, Activa, 930, Pentium 100, 540 megabytes de disc dur, 189.000 pessetes, 1.082 euros, que són...
Sí.
En aquell temps un ordinador,
clar.
El que ho podia, el comprava, el que no...
No era per totes les butxaques, diguem-ho així, no?
I després... un Ford Fiesta Studio, U3... Això és un...
Un cotxe.
Un cotxe, sí, això mateix. Un cotxe 1.3, 1.470.000 pessetes, 8.835 euros.
Ara, un cotxe mitjanament decent ja
ara,
no baixes
si
de 15 a 18.000,
20.000, 30.000, no treu res.
Anem a parlar d'habitatge, que segur que també ens escandalitzem, Paco.
Un pis a Barcelona, carrer Mallorca... O sigui, a la zona de l'Eixample, un preu sense competència. Això és una propaganda.
Uh-huh.
El pis de 87 metres quadrats de 2 i 3 dormitoris. 2 banys complets, armaris empotrats, cuina equipada, mobles alts i baixos. Excel·lentes comunicacions, a la zona de l'Eixample, que és Mallorca. Uh-huh. Molt assolellat, plaça de pàrquing, preu de dos habitacions, 12.700.000 pessetes.
El que vindrien a 100 euros?
76.328 euros. Uh-huh. Ara, si no tens un pis, 250.000 euros.
Com a mínim, i a Barcelona.
I 3 dormitoris, 13.700.000 pessetes, 82.339 euros.
Sí, que tot ha pujat molt, és la conclusió.
I ara anem a treballar.
Vinga, anem a treballar.
Un agent comercial d'edat entre 22 i 50 anys, no importa sexe, titulació, ciències econòmiques, empresarials i un any d'experiència. Retribució anual bruta, 3.500.000 pessetes. A, 4.270.000 pessetes.
Aquest interval entre els dos, sí?
El canvi són 21.035 euros el salari més baix, i el salari més baix 25.663 euros.
Pues el que deia jo, que la vida s'ha pujat però els sous no gaire, eh? Allà estem.
El salari mínim interprofessional al mes era de 64.920 pessetes, que al canvi són 390 euros.
Bé, ha pujat una mica, això sí. Això sí que ha pujat,
sí,
una
però
miqueta.
En aquell temps, amb aquests calés, podies viure.
Sí. Bueno, ara... això ho deien l'altre dia. Ara lo trist és que algú que treballa de dilluns a divendres amb la seva feina de 8-9 hores al dia i és pobre perquè no arriba a final de mes. Això és lo... Abans no, si tenies feina volia dir que podies tenir casa, que podies, no? Podies permetre't viure
una mica
en el nivell que sigui, no? Però que això ha canviat, que ja, hi ha molta gent que treballa sense parar i que és pobre perquè no arriba a final de mes.
En aquest any, en aquell temps, anava de restaurant amb un menú, el menú valia 200 o 250 pessetes. Entenc el que vull dir.
Que ha canviat, el panorama. Paco, hem de deixar aquí, que ens queden 20 segons.
Bueno, ja continuarem...
Ho deixem aquí parlant, a punt de parlar de ràdio la setmana que ve. Sí.
No,
o l'altre.
No, trens.
Toca trens la setmana
l'altre,
que ve.
L'altre parlarem de ràdio.
Molt bé, Paco, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Doncs res, audiència, us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font, que acabeu de passar un magnífic dimarts i nosaltres ens retrobem demà. Que tingueu un bon dia.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte.